A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart de 11 d'aquest matí, llegim la nota de premsa que se'ns va fer arribar des de l'espai Costes Garraf. El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha iniciat aquesta setmana un procés de participació per elaborar el primer pla de gestió per a l'espai Xarxa Natura 2000 Costes del Garraf. L'objectiu final del pla és garantir la protecció i conservació dels valors naturals. El procés participatiu és obert a tothom i especialment als sectors que hi estan directament implicats, com la pesca o el turisme, per tal de poder concretar un document definitiu del pla a finals d'any. L'espai marí del Garraf conté notables valors naturals i per això, al desembre de 2006, les costes del Garraf es van incloure dins la xarxa Natura 2000 i es va declarar aquest espai protegit. Ahir, el Centre de Disseny de Sitges tenia lloc aquesta primera de les reunions d'aquest procés participatiu, un procés participatiu que compta, doncs, amb la coordinació de la ONG Acció Natura, que doncs, ha participat en diversos projectes a l'entorn natural de Sitges. Per això saludem a una de les seves responsables, Marta Cavaller, bon dia.
Hola, bon dia.
Per començar des del principi, què és això d'un espai de la xarxa Natura 2000 i de quin espai estem parlant quan ens referim a costes del Garraf?
A veure, un espai Natura 2000 és un espai de protecció a nivell europeu. Sabem que hi ha dues directives europees, la directiva Hàbitats i la directiva Aus, que venen d'Europa, que marquen l'obligatorietat de marcar uns espais de protecció a tota Europa. Així doncs, en l'any 2006, el Departament de Medi Natural, del Departament de Medi Ambient, va declarar doncs, alguns espais protegits, els quals doncs, principalment eren terrestres, però també n'hi ha de marins, com és aquest cas, el cas del Garraf, que l'espai és enterament marí.
Quan parlem, per tant, Marta, de costes del Garraf, ens estem referint a l'àrea marina que hi ha al davant de la costa.
Exacte. D'acord. Exacte. I l'àmbit va des de la costa enfront de Gavà fins a Cunit, d'acord? I fins a una profunditat d'uns 50 metres, aproximadament.
D'acord, és a dir, és una àrea molt extensa.
Sí, té unes 26.000 hectàrees, aproximadament.
I què comporta, doncs, considerar aquest espai com un espai protegit?
A veure, que sigui un espai protegit no vol dir que ara mateix no es pugui fer res, que no es pugui pescar, que és el que la gent de bon principi es pensa, no? A veure, que hi hagi un espai protegit vol dir que allà hi haurà una regulació, una ordenació dels usos, dels aprofitaments de l'espai per garantir la protecció i la conservació dels seus valors naturals. Però no només els naturals, també els socials i els culturals. En definitiva, tots els seus ambientals del territori.
D'acord. Ara mateix no n'hi ha cap de regulació sobre aquest, diguem, sobre les activitats o sobre les explotacions que es puguin fer sobre aquest espai?
A veure, sí, en principi hi ha les legislacions doncs, de pesca, etc, però que podrien ser les mateixes que la resta de la costa.
D'acord.
No? El que estem parlant és que aquí pugui haver una regulació més acotada i més
estricta,
adaptada a les necessitats locals, no?
Aleshores...
I a les de les espècies també que viuen aquí.
Hi ha més espais marins protegits a la costa catalana?
Sí que n'hi ha més protegits. I, de fet, hi ha alguns també que són una xarxa Natura 2000. No? Doncs parlem del Cap de Creus, parlem de les Medes, parlem del Delta de l'Ebre. No? Tots aquests són espais Natura 2000. Però també n'hi ha altres que són reserves d'interès pesquer, que això ja seria una altra figura que ve de la Direcció General de Pesca, com podria ser Masia Blanca, doncs, que també està ben a prop del Garraf. No?
Per tant, quins són els valors? Per què en el seu dia, l'any 2006, es va considerar incloure aquest espai com a àrea protegida, com a àrea de la xarxa Natura 2000?
Doncs, per una banda, hi ha hàbitats de gran interès, com són les praderies de Posidònia, que són aquestes plantes superiors, no?, que formen extenses praderies i que formen hàbitats importants. El que passa és que en el Garraf els trobem en alguna zona ben conservats, però en alguna zona també molt degradats.
Això és el que us anàvem a preguntar, Marta. Com està la Posidònia davant nostre? Fa molts anys s'havia parlat de que s'havia vist molt afectada per les dragues de les extraccions de sorra. Si s'ha recuperat, si realment, doncs, realment ha desaparegut o no ha desaparegut, o com, en quin estat està la Posidònia?
Doncs a veure, les dades que tenim són que, a veure, és una zona que realment es troba degradada. Havia estat una praderia molt gran que havia abarcat des de ben bé tot l'àmbit que estem parlant de protecció, no? Des de més enllà de Sitges, de Vallcarca, etc., fins a Vilanova, hi havia una extensa praderia de Posidònia, i ara de la qual en queden clapes. I en algun punt, enfront de Vilanova, sí que està ben conservada. Però en molts llocs trobem que el rizoma i la fulla estan mortes a sota de sediment, etc.
D'acord.
Les causes, doncs, són vàries. No només és l'extracció de sorra, també és la contaminació de l'aigua, provenint sobretot del passat. Ara mateix els indicadors diuen que la qualitat de l'aigua ha millorat en els últims anys, però bueno, tot i així el sediment encara reté aquesta contaminació.
Anava a dir, el tancament de l'abocador pot haver afectat també positivament a la qualitat de l'aire.
Sí, jo crec que també era un dels focus importants de contaminació en aquest punt, no? El que no sabem és ara mateix dades molt concretes d'aquest espai. Això segurament s'haurà de vetllar en el futur, de fer-ne un seguiment més acurat, no? Però sabem que les dades de l'aigua ara mateix, tal com diu l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs tampoc són tan dolentes com ens pensàvem, no?
D'acord, una bona notícia. Estàvem preguntant-li a la Marta els valors que, doncs, han fet declarar aquest espai com a espai protegit. Ens comentava la Posidònia, però també n'hi ha d'altres.
N'hi ha d'altres, sí. Parlem també d'aus marines, no? Les aus marines, en principi, n'hi ha moltes que venen aquí a la zona del Garraf, que estan amb cert perill, amb certa protecció, amb grau de protecció a nivell europeu inclús, i que venen a alimentar-se a les nostres costes del Garraf. Resulta que la nostra zona del Garraf és una zona molt productiva, perquè es troba a les capçaleres d'un canó submarí, i per això, doncs, també és tan productiva.
D'acord, és un canó submarí, ens referim a sota, a dintre del mar.
Exacte, sí, un canó submarí refereixo com si fos un penya-segat, no?
D'acord,
com un penya-segat dintre del mar.
Una vall profunda.
Exacte, i això el que fa és, a nivell oceanogràfic, no?, per les corrents marines i així, és una zona de port de nutrients des del fons cap a la superfície.
D'acord. Per això és un valor superior al que pot tenir, doncs, una altra àrea de la costa catalana.
Exacte.
Aleshores, a partir d'aquí, a partir de la consideració d'aquest espai com a espai protegit, entenem que s'ha d'articular algun tipus de gestió d'aquest espai.
Exacte. Però hem dit que també és una zona de pas de cetacis i de tortugues.
D'acord, un altre valor.
És un altre valor, exacte. No podem dir que tenim poblacions residents, ni molt menys, però sí que se n'han fet avistaments i se n'han trobat, i bueno, doncs és un altre valor dels quals, doncs, també es vol abordar, no?
D'acord.
I doncs, per això que em preguntaves, exacte, doncs, per tots aquests valors i per les possibles impactes que pateixen, creiem que és necessari, doncs, abordar un pla de gestió que realment reguli i ordeni una mica doncs tots els usos i aprofitaments de l'espai, i no només serveixi per afrontar aquelles coses, aquelles parts del diagnòstic que puguem trobar que són amenaces, sinó també les oportunitats, no? I també, doncs, poder reforçar aquests valors i a nivell també social, aspectes que puguin ser positius per la comarca.
Perquè m'aturo aquí un momentet. El fet de considerar un espai com una àrea protegida no té cap més implicació que el fet d'aquesta consideració? És a dir, no hi ha cap legislació que obligui a fer res fins que no es fa aquest pla de gestió?
Ara no acabo d'entendre la pregunta.
És a dir, en el moment que doncs, el Departament de Medi Ambient considera que aquest espai resta com a espai protegit, hi ha alguna implicació sobre els usos que es fan sobre aquest espai o aquests usos dependran d'això, de la redacció d'aquest pla de gestió?
Exacte. A veure, exacte. Que hi hagi un pla, o sigui, que hi hagi un instrument aquí que protegeixi aquest espai, no implica ara mateix res. El que sí que implica i que demana la directiva europea i que obliga, de fet, els estats membres a realitzar és mesures que permetin la conservació d'aquests valors naturals i paisatgístics. No diu exactament a qui no es podrà prohibir, a qui no es podrà pescar o a qui no es podrà valitzar, el que sigui, no? Sinó que el que diu és feu el que vulgueu, però garantiu que això es conservarà, no? I que inclús millorarà, si es pot.
D'acord. I aleshores, com s'elabora un pla de gestió?
Com s'elabora? De fet, aquest és una experiència única, diguéssim, en aquest sentit. És el primer pla de gestió que es realitza a nivell marí, d'un espai 60.000. Per tant, pocs referents tenim. I és la primera vegada, no? Però, bueno, per això doncs s'està assajant aquesta metodologia que hem realitzat, que s'ha dissenyat, doncs que el que vol és, el que pretén és que intervingui tota la societat civil i els sectors implicats, és a dir, que hi hagi participació i doncs que la veu de tota aquesta ciutadania pugui reflectir-se en aquest pla.
D'acord.
Creiem que si aquest pla està ben consensuat i ben treballat a nivell local, doncs realment estarà adaptat realment a la realitat, a la problemàtica local, i per tant serà més efectiu també.
Entenem que l'administració té la potestat per redactar el pla, però que en aquest cas l'administració ha volgut comptar també amb l'opinió dels sectors que puguin veure's implicats per la redacció d'aquest pla?
Exacte. A veure, el Servei de Planificació i Gestió, és a dir, el Departament de Medi Ambient, és l'entitat responsable i la que té la responsabilitat d'abordar aquest pla, perquè és el que té la competència, etc. I el que no vol és traslladar aquesta responsabilitat, no?, a la societat, però sí el que vol és recollir tota la informació, recollir totes les opinions i implicar-los en el grau que sigui possible en la redacció d'aquest pla.
I com es traslladen aquestes opinions? Com s'ha previst elaborar aquest pla, doncs, amb l'opinió o com a mínim amb les reflexions que puguin venir des dels sectors implicats?
Doncs això és el que estem ara començant. Estem començant un procés de participació a tota la comarca. Doncs ahir va tenir lloc una sessió informativa a Sitges i demà tindrà una sessió informativa a Vilanova i la Geltrú, a la Casa del Mar de Vilanova, que esteu tots convidats, en el qual doncs explicarà doncs com funcionarà aquesta participació. En principi nosaltres l'hem dividit, hem volgut fer quatre tallers de participació, que de fet són reunions a diferents llocs de la comarca, i cada una de les reunions va dirigida a un sector diferent, no? Doncs el primer tindrà lloc el dia 22 d'octubre i anirà dirigit a la pesca professional i a l'aquicultura. El segon tindrà lloc el 25 d'octubre i serà dedicat al sector de l'empresa, del turisme i de l'esport, és a dir, tot el que són ports esportius, comerços, allotjament, restauració, inclús el sector nàutic, els submarinistes, no? Una mica en aquest sentit. Un altre taller, el 27 d'octubre, anirà dirigit a les entitats locals, institucions de recerca, educació ambiental, divulgació ambiental, educació, etc. I l'última, doncs, dirigida a la pesca recreativa, el 29 d'octubre. Doncs aquests quatre tallers, en principi, es tractarà el mateix, és a dir, la metodologia serà la mateixa, però sí que hem volgut agrupar diferents sectors que potser tenen diferents mirades o diferents punts de vista del territori, perquè doncs, entre ells ja segurament es sentiran com més acompanyats i que potser ja tenen coses a resoldre entre els propis sectors. No? Després en aquests tallers es farà, doncs, es validarà, més que es validarà, es farà un diagnòstic de l'espai, ells pròpiament faran el seu diagnòstic, i per tant ens posarem d'acord amb què és el que li passa en aquest espai, no? Quins problemes té i exactament quins problemes té. Després, més endavant, que segurament serà el 3 de desembre, tot i que això ja ho corroborarem, es farà una sessió plenària. La sessió plenària ve a posar tots aquests sectors que ens hem reunit abans individualment, diguéssim, aquests quatre sectors, els ajuntarem tots en una sala i ens reunirem tots plegats per posar en comú aquelles coses que hem dit del diagnòstic en cada un dels tallers, és a dir, les conclusions de cada un dels tallers anteriors es posaran en comú i després s'abordaran totes les propostes, no, de gestió, és a dir, tot el que creiem que s'hauria de fer per abordar aquest problema. Problemes i oportunitats, eh? No, sempre dic problemes, però també parlem d'oportunitats.
D'acord.
Aleshores, un cop acabi la sessió plenària, es redactarà el pla de gestió i s'inclouran el màxim de coses que es puguin d'aquests tallers de participació i es farà un taller de retorn, és a dir, tornarem a reunir-nos, la gent que vulgui, i se'ls explicarà doncs, tot com ha quedat aquest pla de gestió, com ha quedat finalment, quines coses s'han inclòs, quines no, i sobretot el per què, no? Per què no o per què sí. El per què no és perquè a vegades simplement el pla no pot abordar problemes doncs, que no ens afecten directament, no? Per exemple, del canvi climàtic, potser el pla no podrà fer res concretament, però, o potser sí, no? Però vull dir que potser hi haurà coses que se'ns escapen del nostre abast, però potser coses que sí. Aleshores, el que sí que volem és donar una mica les explicacions.
A partir d'aquí, diverses qüestions. Una, quina és l'actitud amb la que els sectors implicats estan afrontant aquest procés? Estic pensant en els pescadors, però també en el sector recreatiu, els ports, etc. Com, en quin ànim afronten doncs, una regulació que, sens dubte, en una cosa o en una altra, els afectarà en les seves activitats?
Doncs, de moment hi ha molta expectativa. És a dir, encara no hi ha hagut reacció, diguéssim, per part dels sectors, perquè una mica estan a l'expectativa de veure què és això, què es farà exactament, si realment doncs, servirà, si no. Una mica hi ha ara el dubte, no?, de com funcionarà. De totes maneres, el que sí que hem fet fins ara és entrevistes personals, és a dir, que a banda d'aquest procés participatiu, ens hem anat reunint amb cada un dels sectors i hem fet entrevistes per conèixer una mica més a fons quins són els problemes. I allà doncs ja es veu, no?, que hi ha molta voluntat per part del sector, sobretot del pesquer, de realment participar d'aquest tipus de normatives. I per això creiem doncs, que comptant amb la participació dels sectors implicats, realment el pla de gestió pot ser exitós i pot realment funcionar i abordar doncs, els problemes de l'espai amb cara i ulls. No?
Una altra qüestió, si els suggeriments o les propostes dels diversos sectors són contradictoris, què passa?
Clar, és una pregunta que de fet ja va sortir ahir també i que és ben normal. És a dir, aquí el que cal tenir clar és que aquest procés no serà una batalla entre veure qui crida més i quin sector tindrà més pes que un altre.
Hem d'entendre-ho així? Dic que hem d'entendre-ho així?
No, exacte. No ha de ser això. És a dir, aquí es escoltarà tothom i es tindrà en compte tothom. El que no vol dir és que el Departament de Medi Ambient eximeixi la seva responsabilitat amb la societat civil, és a dir, que no. El Departament de Medi Ambient hem de tenir clar que té uns objectius de conservació i que en base també al coneixement científic i així es prendran les decisions. És a dir, no delegarà la seva responsabilitat a aquests sectors que puguin cridar més o no, i que realment doncs, s'abordi d'una manera que no és la correcta. No, al principi el Departament de Medi Ambient escolta tothom i naturalment integrarà moltes de les coses que surtin en el pla, però quan hi ha conflictes i quan hi ha problemes, el que farà és raonar amb el sentit comú i en base al coneixement científic, com sempre s'ha fet, o com sempre s'intenta fer, i s'abordaran d'una manera lògica, no?
La Marta Cavallé ens comentava abans que en aquests tallers participatius que portaran a terme els diversos sectors es parlaran dels problemes i de les oportunitats que té aquest espai com a àrea protegida. Hem d'entendre que des de la redacció del projecte també s'ha fet aquest anàlisi previ?
Des de la redacció et
sí, refereixes? Sí, és a dir que vosaltres com a redactors del projecte, si heu també ja començat a analitzar aquests problemes o aquestes oportunitats que pot tenir aquest espai en un futur quan sigui una àrea protegida.
A veure, abans de fer aquest pla de procés de participació, hi ha hagut un treball previ, i un treball previ de recopilar molta informació a nivell científic, a nivell tècnic, i a nivell d'entrevistes, com et deia anteriorment, amb els sectors, amb molta gent, s'ha fet un treball de síntesi, s'ha fet una memòria descriptiva del que hi ha en aquest espai. I s'ha començat a treballar amb un diagnòstic, és a dir, totes aquestes coses, com afecten, quines són bones, quines dolentes. Sí que s'ha fet una prèvia valoració. De totes maneres, el diagnòstic aquest no el tanquem encara, perquè, com et deia, el que volem és que aquest procés de participació ens ajudi a donar llum al que passa realment en aquest espai, no? Que la gent que viu directament en aquest lloc a vegades coneix, sempre coneix més a l'espai que no els que treballem a nivell més tècnic o científic, no? Per tant, sí que s'ha fet una certa valoració, això no enganya ningú, al contrari, però crec que creiem que és al contrari, creiem que és bo, no? Que es treballi des del coneixement.
Doncs li anàvem a preguntar a la Marta les conclusions d'aquesta primera valoració, però no sabem si potser és més adequat esperar-nos a que acabi el projecte per fer aquesta pregunta.
Sí, jo crec que sí, perquè el que puguem conèixer ara potser varia, potser té canvis, i crec que val la pena no avançar coneixements, al contrari, donar pas a aquest procés, i que realment animar la gent que participi, que realment és una cosa bona per la comarca, i que en el fons, per tot el que hem estat parlant, creiem que és molt esperada, no? I que creiem que és una eina que pot ser útil per tothom, no? No només pels pescadors, que a vegades ens centrem en el mar i la pesca, sinó que hi ha la gent, tota la gent que gaudeix del mar, que va a la platja, tothom pot gaudir-ne, i per tant tothom pot participar-ne.
Una qüestió més, el fet que l'àrea marina protegida doncs lligui gairebé amb àrees també protegides terrestres, com són el Parc del Garraf, com és l'àrea dels Colls Mira el Peix, té alguna implicació? Hi haurà alguna relació entre els espais protegits?
A veure, en principi és un pla per abordar aquest espai. El que sí pot passar és que es vegi que hi ha realment una interrelació molt forta amb algun espai, i que el pla pugui abordar doncs que hi hagi una gestió més integrada d'un espai cap a un altre.
Estava pensant, per exemple, en el tema de les aus marines. Les aus marines, doncs clar, en algun lloc, diguem, niuen.
El que passa és que aquestes aus marines niuen a les Balears.
D'acord, és a dir, sí, no només aquí, correcte.
Exacte. Però bueno, que niuin a les Balears o niuin al Delta o niuin a altres llocs no vol dir que potencialment puguin acabar niuant aquí si realment troben un espai adequat, no? Vull dir que potser el que aniguin tan lluny i es vinguin a alimentar aquí és conseqüència de que en el voltant d'aquesta zona d'alimentació no han trobat l'espai per niuar. Això, això és una hipòtesi ara meva que m'he tret a la màniga, però el que sí que vull dir és que aquest pla de moment és per aquest espai i no pretén anar més enllà, perquè ja hi haurà prou feina, però que sí que en el futur es pot plantejar, no?, de fer aquesta gestió més integrada. De fet, hi ha el Consorci Colls Mira el Peix, que està també, bueno, de fet, està col·laborant activament amb aquest projecte, que pretén fer aquesta gestió integrada del litoral. I per tant, entenem, doncs, que hi ha els instruments per poder-ho acabar fent i que creiem que és una de les oportunitats d'aquest espai, no? Per tant, sí, en el futur potser sí.
Doncs ja ho saben, ja aquest projecte, aquest procés participatiu que té obert el Departament de Medi Ambient i Habitatge, doncs, en el qual està col·laborant la Fundació, la ONG Acció Natura, doncs per doncs això, per redactar, per portar a terme aquestes reunions, unes reunions que començaven ahir al Centre de Disseny de Sitges, que continuaran demà a Vilanova i la Geltrú, la Casa del Mar, Marta?
Exacte, la Casa del Mar.
Demà 15 d'octubre i després, a partir de la setmana que ve i fins a final de mes, tindran lloc aquests 4 tallers doncs perquè els diversos participants o interessats en participar en aquest procés participatiu, doncs puguin dir la seva. Qui vulgui més informació, hi ha una pàgina web www.espaicostesgarraf.org, espaicostesgarraf, tot junt, .org. Marta Cavaller, d'Acció Natura, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I molta sort en tot el procés.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.